A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. And my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness, still another mile. Comparteix les teves nits amb la millor música. Imagine all the people sharing. La música que vols.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Oi, passen uns minuts de les 12 del migdia sent aquesta música. Intento cantar, mai ho aconsegueixo bé, però ho intentaré sempre fins que, bueno, no continuo. Bé, avui tindrem aquí a un compositor, un home de música, però no només compositor, també intèrpret i també lletrista, o sigui, ho té tot aquest home. I també tindrem un representant del teatre amateur d'aquesta ciutat, bueno, de Mirassol, però diguem aquesta ciutat perquè Mirassol també pertany. Però abans... La música de la ciutat, la homilia de molta comèdia. Benvolguts germans en les arts escèniques. La música de la ciutat no acaba de sonar bé del tot. Tenim una orquestra simfònica que porta el nom de la ciutat. No diré allò que va llançar els quatre vents el president del Barça, senyor Núñez, en pau descansi, que va dir que la ciutat portava el nom del Club de Futbol Barcelona. Però el tracte que rep aquesta orquestra encara no és, en la meva opinió, el que es mereix després de 30 anys i que seria no gens menys que pogués oferir més concerts al Teatre Auditori. A la ciutat hi ha molts grups de música amplificada de tota mena i també músics, instrumentistes i cantants que van del jazz fins a la música antiga, passant pel soul, pel flamenc, pel rap, per la tradicional i corals i gospel i música de cambra, un llarg etcètera que és fruit de moltes escoles de música, del Conservatori Municipal i de la gestió, com es fa al Casal de Torreblanca i l'Oficina Musical La Pua. Però... I aquí arriba el problema. No hi ha llocs, no hi ha gaires llocs per presentar de forma regular la seva feina. Està pendent des de fa molts anys un espai habitual per concerts de tota classe que podria ser la Sala Claver o el mateix espai teatral de la Unió. Però estem pendents d'aquesta possibilitat real fixada inicialment pel darrer trimestre de l'any 2022, data que em sembla senzillament impossible si considerem que les obres encara estan per adjudicar per part de l'Ajuntament. També hi ha pendent una sala polivalent que en principi s'havia apuntat eliminant dos dels cinemes del Centre Cultural, que afortunadament va ser un projecte que no va tirar endavant, donades totes les circumstàncies negatives, i que ara convindria cercar un nou espai després del fracàs de la que després seria discoteca privada en un espai municipal. Més bucs d'assaig, més espais per concerts, més llocs on la música de la ciutat, qualsevol tipus de música, pugui arribar al públic de Sant Cugat, a tota mena de públic que existeix i que ho està esperant des de fa molt temps. Amén.
Però en Gregori em xiula, és l'hora, és l'hora. I jo que em desperto amb la força de 100 pescadors, trepitjo la sorra i li dic bon dia, a la lluna. Ara giro la barca tota sola, ben aviat, farem un sol braç. I pels peus nus per la sorra que em dirà si és freda la mar. Una empenta ens endinsem, tot és negre al meu davant. L'horitzó que ni el veiem, però vosaltres no ho sabeu, no ho sabeu.
Estem escoltant una música que pertany a la Filla del Mar. I la Filla del Mar és una musical, una versió musical de l'obra d'Àngel Guimerà, que es presentarà al Teatre Auditori el divendres 8 d'octubre. I aquesta música que escoltàvem la va composar, la composada, i no sé, una de les lletres també, en Marc Sambola, que el tenim aquí. Marc, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Bé, estic molt content que estiguis aquí perquè tens una carrera, penso que ja prou llarga, com per poder parlar amb moltes obres, amb molts musicals, però d'entrada, evidentment, comencem per parlar de La Filla del Mar. Com es va plantejar La Filla del Mar? Perquè La Filla del Mar, si no estic equivocat, és de la Barni Teatre i tu formes part, precisament, d'aquesta productora.
Sí, podríem tirar més enrere, però bàsicament... Quan el Marc Vilavella, que és el director de La Filla del Mar també, va fer la seva tesina de final de carrera de l'Institut del Teatre, ara ja fa uns quants anys, bueno, ja havíem començat a treballar plegats amb obres més amateur, a Juïssos de Gràcia, i bueno, quan vam fer la tesina va anar molt bé i vam estar programats al Brossa, ara desaparegut, al Brossa Espai Escènic. Bueno, el Joan Brossa. I a partir d'aquell moment vam decidir quin seria el nom de la companyia, la Barni Teatre, i vam fer un recorregut molt xulo amb el primer espectacle, que va ser L'Ojos Verdes, Miguel de Molina in Memoriam. No confondre amb altres espectacles sobre Miguel de Molina. És un espectacle que va girar també per Madrid, amb una factura molt pròpia nostra, que és un tipus de treball interpretatiu que es va buscar molt al fons de les coses, que es treballen molt a fons les cançons... I al cap d'uns anys d'haver fet altres espectacles, va arribar un dia on també es va unir a la companyia La Gràcia Fernández, per tant ara som tres, i estàvem buscant què podíem fer. I ens vam buscar quina seria la nostra etiqueta, i creiem que material autòcton, coses de tradicionals, però d'aquesta terra, de la que sigui, no? Una miqueta poder abarcar diferents materials, i amb la clau musical, perquè jo era membre de la companyia i tenia certa gràcia que pogués fer música i no actuar, perquè sóc bastant dolent actuant. Per tant, anem a fer música millor.
Tampoc et tinguis la terra, ara, no?
I tots tres vam agafar diferents lectures i vam coincidir en La filla del mar, perquè ens va apassionar la lectura de l'obra de Guimarà. I vam coincidir tots tres, que és una cosa que difícilment passa, no? Que tots tres vam posar sobre la taula el llibre dels que havíem estat llegint, La filla del mar. I amb la complicitat del Jaume Vinyes, que és el dramaturg, diria que la dramatúrgia també hi hem col·laborat una mica tots, perquè hem fet un treball molt d'equip i hem passat moltes hores a casa meva amb reunions de 10-13 hores, molt llargues, donant-li la volta, veient com podríem actualitzar, però sense voler trencar l'esperit del que és l'obra, no? I crec que hem aconseguit això, una proposta molt sòlida, moderna, sense caure en 3.0 virtuals i coses aquestes, un musical on es parla molt i una obra de text on també es canta, no? És una mica com ho definim. Per tant, abarquem a tota aquella gent que li agraden els musicals, perquè s'hi senten identificats, però també tota aquella gent que li agrada l'obra, el teatre de text, i no entén com de cop i volta para tot i es posen a cantar, perquè aquí no para tot. Aquí el que hem buscat és que les cançons no tinguin principi i final, venen de diàlegs, acaben amb diàlegs, no hi ha massa espai per aplaudir. I també hi ha sorpreses, que a mi m'agrada deixar-la com a sorpresa, tot i que alguna crítica ja ho explica. Hi ha alguna sorpresa de concepte en el que seria un musical clàssic.
Tenim una obra que, clar, és un clàssic català. Àngel Guimarà estrena això a 1899, 1900 pràcticament, sí, perquè és el desembre del 99, i en canvi jo penso, si estàs d'acord, que té un contingut que és actual, absolutament actual.
Sí, nosaltres ens vam voler centrar en la diferència, en el que és diferent. Nosaltres pensàvem que això era d'un poblet de la costa, i no era un poblet de la costa, està inspirat en la Barceloneta. I llavors això ens va xocar encara més, no? I no volíem anar a buscar el discurs de la patera, per exemple, o que també té molta actualitat, però ja s'han fet coses sobre això. Ens interessava molt veure com la societat és acollidora de per si, de concepte, però quan li toquen el que és seu, genera sense voler una barrera. I això és el que li passa una mica a l'Àgata. Ella la deixen fer. La deixen fer, és l'animalota, no?, del poble, fins que entra d'un lloc on toca les sensibilitats d'altra gent. On traspassa un mur que no havia traspassat, que és entrar dins aquesta societat amb ple dret que té, no? Perquè...
a més competint, fent una competència directa a la persona, a la filla, sí, de la persona més important, sí, de la contrada.
Clar, aquí tenim el dubte a vegades quan en parlem de qui és el protagonista real, no? A qui li passa això? Perquè qui té la idea és a la Mariona. La Mariona és qui proposa l'Àgata per fer aquest engany. Vam treballar molt a fons l'obra i recordo algunes improvisacions amb la Mariona Castillo, que interpreta la Mariona, i un dia no sé com vam acabar amb tothom xiu-xiuejant-li coses i pensava, ostres, és que 10 anys després de La filla del mar, la Mariona, el personatge de la Mariona, com ha d'estar després de tot el que ha fet, no? De tot el que ha fet desencadenar. És molt fort el que passa i una de les grans virtuts que té Guimarà en aquest text és no deixar-nos espai per... I sí, no? Quan es desencadena tot, passa molt ràpid. Són molt poques pàgines en l'obra de teatre i així ho vam voler intentar transmetre també en el musical, no?
Això que vull preguntar-te, aleshores, davant d'aquesta potència, perquè hi ha una potència amb l'esquit, amb el text, que és brutal, davant d'aquesta potència, com adaptes? Jo veig que aquí, la presentació que fa el Teatre Auditori, el text i lletres parla d'en Jaume Vinyes, però aleshores també la música i lletres ets tu, Marc, o sigui que vol dir que tu també has intervingut amb les lletres.
Sí, per qui vulguin saber els detallets, diguéssim, sobre aquest tema, sempre discutim de qui té més virtut en la lletra. Si el Jaume o jo, no? Qui ha portat més? El Jaume diu, no, però les vas acabar fent tu. I dic, no, però les propostes eren teves i les vam consensuar sempre. Jo li demanava, per no acabar dient, aquí s'ha de fer una cançó, aquí no sé què, i aleshores hem de parlar d'això i fem una cançó amb una lletra que parli d'això. Jo li deia que agafés el text, que pensàvem que aquella zona necessitava ser cantada per la potència del moment, per el que estava passant, i que intentés fer-me un monòleg amb diàlegs entremig també, però amb una mica de forma ja una mica en vers o una mica pensant en paraules que caminessin bé. A partir d'aquí jo començava a generar una lletra, començava a modificar, li proposava noves estructures, li deia aquí em falta que digui això, i anàvem fent, i li tornava a passar amb ell, i tornava a proposar, després ho passàvem a la Barney, que jo també soc la Barney, però a la Gràcia i al Vilavella, i ells deien també la seva, no entenc això, doncs potser sí que no s'entén, nosaltres ho tenim al cap, però... I hem fet un treball molt a fons sobre això. El que hem aconseguit és que... I estem molt tranquils amb això, perquè, evidentment, la gent de teatre musical n'hi ha que són més conservadors i hi ha gent que accepta molt bé que haguem decidit fer cançons que no acaben amb ximpum d'aplauso, no?
Que hi ha aquesta continuïtat, és a dir, que comença la música, l'Àgata comença a cantar, etc., sí. I llavors intervenen els personatges que el que fan és dir el text, senzillament, que és el mateix text, és el text d'Àngel Guimarà, llavors sí. Encaixa a continuació amb un altre...
Exacte, tot i que hem actualitzat algunes coses del text, el que intentem és que el mateix diàleg porti a que passin a cantar, no? Sempre es diu que la part més difícil en un musical és aquesta transició. Nosaltres ens hem esforçat molt i hi haurà gent que ho valorarà més, ho valorarà menys, o li agradarà més o menys, però realment de passar a parlat a cantat o de cantat a parlat són transicions molt fluides i no tenim descans, però sí que és veritat que al primer acte podríem veure blocs musicals on es canta, sí, tot i que no els hi deixem aplaudir perquè acaba amb un diàleg, no? Acaba interrompent algú o acaba parlant, acaben continuant aquest diàleg. Sí que hi havia uns quants moments que volíem que quedessin plasmats dins de l'estructura musical. I si mires un musical clàssic, hi ha part, gran part del musical, que té una estructura clàssica. O sigui, molt desdibuixada, però allò que deies abans, no? Porto molt temps fent musicals i sense voler renunciar, jo crec que el millor punt de partida és aquells que ho han fet molt bé.
Perquè no? els tres actes corresponents, sí. Els feu lligats, vull dir, hi ha una continuïtat...
Sí, no hi ha una pausa, sí que es poden, els hem delimitat, i és part de la cosa que a mi m'agrada que la gent vegi in situ, com estan estructurats i com musicalment estan distribuïts. Hi ha una proposta musical molt concreta sobre els tres actes, i és que si ho dic ja aleshores ja perd la gràcia, però...
Però
m'agrada que la gent ho descobreixi.
Quedem amb incògnita, sí. Però sabien, sí. Efectivament, sí. que el fas tu és un enllaç entre un acte i l'altre, sense deixar...
Exacte.
Sense que l'escena quedi buida. Sí.
Tot i que potser a vegades no ens adonem compte i no ens adonem i hi ha moments on ha desaparegut la música. Només puc dir això. No, i per exemple el tercer acte, que n'estic molt orgullós perquè la idea era molt bona, després vam patir molt, hi ha una música constant, hi ha tota l'estona una banda sonora, i quan els actors parlen no hi ha problema, anem tirant. Quan algú decideix cantar, canviem de lloc.
A més, dramàticament és un tema,
és molt xulo,
una força...
Nosaltres acabem la funció destrossats. A més, que qui coneix la història, quan algú li dic al final I se m'enfada, dic, home, és que si no coneixes la filla del mar, no pot ser, no? O sigui, que la gent vingui a veure la musical perquè després llegeixi l'obra.
Els músics esteu
en escena.
Tota la funció d'escena.
Sí. Jo capitanejo, per dir-ho així, sóc la base de tot el musical, amb guitarra, i tenim dos actrius i un dels actors que també toquen instruments i estan constantment tocant també, però també interpreten els seus rols. A mi, jo sóc el Ramon, tot i que no es diu mai, i pensava que hi hauria una zona on no, el director no em faria estar en escena. Vaig pensar, mira que bé, aquí podré descansar, baixaré camerino tranquil·lament. I no, el Marc Vilavella va proposar que estigués en escena. M'ho passo bé, eh?
Em va castigar. Va dir que tu em poses riu amb música, sí. Ara jo et castigo.
Exacte.
Està aquí present.
Però he de dir que ho gaudeixo, perquè jo vaig fer teatre de jovenet i ho vaig deixar perquè era molt dolent. I era molt dolent, sí, sí. Hi ha algun vídeo que ho demostra. No, per sort no està publicat a les xarxes, que ara sempre ho volem penjar. Però, per sort, era una època on encara no es penjaven les coses a xarxes. I em vaig dedicar només a la música. Vaig dir, no, el meu camí és la música, m'agrada molt el que faig, m'agrada molt escriure cançons, i sense voler-ho he acabat fent teatre musical, que és la unió perfecta per mi, perquè és una cosa que m'agrada molt donar veu cantada a aquelles coses que han de ser dites d'una manera molt consistent, i trobar aquelles paraules en el moment que fem lletres. Nosaltres hem també decidit no rimar, no utilitzar la rima. El que sí que volíem era paraules que ens ressonessin, que caminessin bé, i ho hem aconseguit. Hi ha paraules claus que es van repetint, hi ha sentiments que es van modificant a mesura que la cançó va avançant. La manera de dir t'ajudaré al començament d'una cançó no té res a veure com ho diu al final de la cançó, aquest t'ajudaré que torna a aparèixer, no? I a vegades quan rebem alguna crítica jo dic, et pot agradar més o menys la música que he escrit o la proposta que hem fet, però el que no es pot discutir és que la nostra proposta és contundent, està molt ben pensada, o està molt pensada, no? I l'hem treballat molt a fons, i també el codi del cos, que no és una coreografia a l'ús, però sense aquest codi de cos no funcionaria l'obra com pensem que ha de funcionar, no?
Vau estrenar el grec, no? El condal.
Té molt camí. Tot això que quan vam decidir fer-la va passar el 2013. Vam fer un petit workshop sense música encara el 2014, amb estudiants, gent que tenia ganes de posar-s'hi i que coneixia el Vilavella i volia treballar amb ell. I vam estar picant moltes portes que mai se'ns van obrir. No és que sigui una denúncia formal, però també perquè fa una mica de por, i el teatre musical a vegades fa una mica de por en general a Catalunya, perquè sembla que no és teatre de veritat, a vegades. I la nostra proposta hi creia molt, i al final el que vam fer va ser trucar als actors i actrius, gent que coneixíem de molt nivell, que és aquesta gent que vindrà també aquí a Sant Cugat, que són els que ho van estrenar, i ells ens van dir un sí incondicional perquè coneixien la companyia, coneixien les coses que havien fet i volien participar-hi. I vam decidir aixecar-ho. Un agost vam estar 2 setmanes, no va arribar ni a 2 setmanes, i pensàvem que faríem només el primer acte. Vam fer tota l'obra. I vam convidar a diferents programadors, a gent que portava teatres, i el César Martínez i el Daniel Anglès, de Focus, des del primer moment es van enamorar del projecte i ens van dir que volien portar-ho al Condal i volien produir-ho ells. I és la nostra victòria. Estem feliços, radiants, perquè a vegades sembla que sigui difícil i hi ha coses que, si es fan bé, poden arribar on hem arribat nosaltres. Bueno, però s'ha de treballar molt.
Ara esteu en gira, sembla que vau començar abans d'ahir, o...?
Vam començar a Torroella de Montgrí el 25 de setembre.
I ara estareu a Sant Cugat, i quan estigueu a Sant Cugat, sí. Esteu a Tarragona, esteu sí. A Reus, a Manresa...
Sí, també anirem a Olot, a Manresa, a Valls... Bueno, no
fareu
moment,
un recorregut, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí. I per nosaltres el més important, que és la culminació de tot aquest viatge, és que tornem a estar programats al Condal a partir del febrer del 22. En principi, si tot va bé, durant bastant temps. Esperem que vagi molt bé i que també la gent doni una oportunitat a revisitar els clàssics catalans de la manera que ho volem fer nosaltres també, no? I amb clau musical sempre ens compararan amb altra gent que ha fet clàssics o
això
que ha fet
Guimaràs. Marc, és
totalment,
inevitable.
No passa res.
És inevitable que la gent pensi en Maricel.
Totalment, totalment. També ens relacionen una mica amb el Mar a Mar, pel tipus de codi potser, però a nosaltres ens agradaria convidar la gent a veure les coses. Jo, quan em critiquen alguna cosa, sóc dels que m'agrada veure-les per poder-les criticar jo bé, sabent si... I moltes vegades em sorprèn i dic, doncs mira, bé, això es passa moltament en el cine. Me l'havien deixat tan malament que, ostres, m'ha agradat molt que vinguin i que decideixin per si mateixos, perquè ara, quan has posat l'àudio, aquest és l'àudio del passe de gràfics que vam fer, que va haver-hi molts problemes, i ara els estava escoltant tots i pensava, bueno, els hi diré que busquin a Spotify o a... perquè hi ha àudios que vam gravar promocionals que sonen millor que aquests. Però que poden fer-se una referència del que és i de la nostra proposta, i els hi ha gent que no em coneix, no? Que porto bastants anys fent musicals i sempre he dit que hauré fet cançons que són més hits, per dir-ho així, però aquí no volíem fer cap hit. Jo crec que la música de La Fia del Mar he aconseguit fer la millor música per aquest espectacle. És un conjunt, és un caramel que està molt ben embolicat, i tot l'equip artístic, inclús les llums, amb el Jordi Berg, que ha fet el disseny de llums, escenografia, vestuari, tots hem treballat d'una manera molt dedicada a que tots ens trobéssim en el mateix punt i que tots pivotéssim sobre el director d'escena, que moltes vegades hi ha moltes lluites per ensenyar-nos, i quan em diuen, hauries d'haver posat més música o hauries d'haver fet, les cançons aquestes no són prou llargues, o penso, però t'ha agradat la història? Quan has acabat, t'has quedat que no saps on estàs? Sí, doncs ja és això el que ha de passar. No hem de sentir cançons per després cantar-les a casa, hem de viure una experiència en el teatre. A vegades ens oblidem que el teatre és de quan estem al teatre, que després t'emportis un record a casa, perfecte, però l'experiència no és el que penjaré després de xarxes o el dia si el podré comprar o em llegiré Guimarà. És, viu aquesta experiència, gaudeix-la, riu, plora, comparteix amb nosaltres això, i després ja veurem. Si et vols llegir el llibre de Guimarà, jo ho recomano, perquè la gent que el tingui una mica rovellat, reviure'l, ostres, jo quan el vaig reviure perquè l'havia llegit de petit, em va fascinar, va ser una lectura apassionant i rapidíssima, a més.
Sí, quan, sí. Veus quan veus segons quin tipus d'obra, el teatre sempre, has de pensar el mateix, i és que tu estàs veient específicament en aquell moment aquella obra. Aquella obra, el dia següent, no pot ser igual, no pot ser exactament igual,
bueno,
amb seguretat. I per tant, si jo ho veus doncs gravat, si ho veus doncs a la pantalla, sigui la gran, sigui la petita, sigui el que sigui, és una altra cosa, perquè allò és una cosa que està feta, que està acabada i que no passa res. Canvia el teatre, no.
Totalment, i jo ho puc garantitzar perquè els músics fem una cosa excepcional, que és estar sobre l'escenari movent-nos lliurement i tocant de memòria. Cada funció és diferent, perquè jo a vegades toco coses diferents. Els actors estan tranquils perquè sempre toquem les entrades i tots estan iguals, però pel mig passen coses. I tenim una companyia que hem treballat d'una manera on juguen a que estigui viu. I això es nota perquè quan hi ha una rèplica, moltes vegades veus que ha apuntat cap a un altre lloc i l'altra persona sap la seva rèplica, però la respon d'una altra manera. Això és meravellós de veure i només pot passar si tenim un cas com el que tenim aquí, que és sensacional.
Bé, jo abans que al principi parlava de la tua... Tu vas començar a estudiar a Badalona, al Conservatori de Badalona, i després a l'ESMUC, i no sé si vas passar pel taller de músics, perquè pel taller de músics ha passat moltíssima gent a continuació a part de l'ESMUC.
No, no vaig passar.
No és el teu cas. I tens molta producció, tant en musicals com en discografia. I a més, una discografia on hi ha bastant accent amb el tema copla, amb el tema... Perquè jo, abans que t'he fet el comentari, jo recordava, suposo que tu referies amb aquest, amb Ángel Ruiz, que va fer aquell espectacle de Miguel de Molina, El Desnudo, que va estar aquí a Sant Cugat també.
Exacte, aquest va ser posterior al nostre. Sí.
Doncs, jo quan vaig veure doncs, tota aquesta... Sí. I tu has fet últimament un espectacle, és a dir, que és Ocáñaga.
Reina de les Rambles, sí, home, i tant.
I aleshores, vau fer un espectacle sobre... És la Cobla, o això és la Cobla?
La llaman Cobla, sí.
La llaman Cobla. Com va sorgir?
Va sorgir... Mira, l'Hernán Bonín, que en pau descansi, quan vam estar fent l'Ojos Verdes al Brossa...
Al Brossa, sí.
Vam plantejar que hi havia algunes cobles que ens havien quedat fora de l'espectacle i va dir, per què no els divendres a la nit feu la sessió golfa? Ah, i, sí? I canteu, sí, unes cobles.
Sí.
Això va agradar molt. Quan vam estar programats a la Fernán Gómez de Madrid, també ho vam fer. I tothom ens deia, però això és un espectacle per si sol, perquè està només un dia... I quan vam tornar a Barcelona el vam desenvolupar, vam arreglar algunes cançons més, vam fer arranjaments de veu més elaborats i el vam presentar a Barcelona, vam enviar un vídeo a Madrid i es van programar a Madrid també un mes. Després vam estar a Barcelona a la Versus i a la Gaudí amb aquest Le Llaman Cobla. Jo m'he trobat amb, soc sincer, quan em diuen, jo els dissabtes al matí, Lluís Llach, jo no escoltava la Cobla, a casa meva no s'ha escoltat mai, i sí que em ressonava alguna cançó, però no he estat mai un entès de la Cobla. Crec que ha estat una de les gràcies entrar sense prejudici. Amb la Barni Teatre sempre parlem molt del prejudici, ho deia molt a l'Ojos, i també parlem dels musicals i del prejudici que es té sobre la gent o sobre certes coses abans que passin. Jo tenia una mica aquest prejudici també envers la Cobla, i m'hi he anat trobant. Després el Daniel Anglès també em va oferir fer uns arranjaments de Rocío Jurado, perquè ell sí que el dissabte al matí li posaven Rocío Jurado amb l'aspiradora, sa mare, i sempre ho explica, em fa molta gràcia, i vaig fer aquests arranjaments. I el Marc Rosic, en un moment donat, i havent vist coses que havia fet, em va demanar escriure un musical sobre l'Ocaña en alemany, perquè ens ho havien proposat a Berlín, a la New Kölner Oper. I el primer espectacle embrió del que ara és Ocaña, reina de les Rambles, és un espectacle que vam fer a Berlín amb dos actors i dos guitarristes que vaig fer els arranjaments, però jo no tocava. Quan ho vam portar, ho vam voler portar a Barcelona, vam dir, això ha de ser Joan Vázquez, i ho farem només amb una guitarra perquè pugui girar. I l'altre dia revisava el dossier i ampliava les dates noves que hem tingut de bolos.
I estàs ara, estàs ara girant, estàs girant,
sí,
entre,
sí,
la filla,
sí,
del mar,
sí,
i
tinc una mica complicat. El tema de les gires és complicat perquè jo em dedico a això. Jo no tinc una altra feina que no sigui escriure música i tocar. Per tant, si no em surten bolos, jo hauré de marxar del pis on estic. Per tant, necessito fer això.
Esperem que no. Va.
De moment no ha passat, no. I estic content. I des d'aquí una abraçada a la propietària del meu pis, que me'l lloga i no em pujan massa el lloguer. Però sí que és una professió molt complicada. Quan algú té crisis, en el meu voltant, penso... Jo en tinc 41 i la gent que m'està escoltant no em deu conèixer a la ràdio. I m'ha costat molt arribar a saber que d'aquí 3 mesos jo puc seguir pagant el lloguer i no em quedaré zero. Que abans no em passava això, no?
Amb el Marc Rosic...
És una professió de molt temps, de molt temps.
Dic, amb el Marc Rosic també suposo que devies col·laborar pel que vaig veure amb el Shakespeare.
El Parking Shakespeare. Home, jo he vist el Parking Shakespeare de fa molts anys i per mi quan m'ho van proposar va ser una... Em va fer moltíssima il·lusió. I a més que vam poder treballar amb bases electròniques, que jo no és que ho hagi... O sigui, sí que he fet alguna coseta, però no era un expert, i aquí vam treballar molt a fons i hem generat un espectacle que no puc dir on anirà, però tornarà a Barcelona, es podrà veure, i va fer una gira. I és un espectacle molt xulo de Parking Shakespeare que recomano molt anar per l'estètica de la Joana Martí, que ha imprès una estètica en l'espectacle meravellós. El que fa el Marc Rosic, que és una adaptació fantàstica, que s'entén.
Sí, sí.
Jo vaig llegir La Tempesta, em va costar, i la vaig llegir dos cops. Però l'adaptació de Marc Rosic la fa molt aclaridora, i Parking Shakespeare porten tants anys que...
El Parking Shakespeare va estar actuant aquí a Sant Cugat dos anys seguits dins d'una cosa que es fa que es diu Lectures a la Fresca. Que Lectures a la Fresca, que en definitiva són lectures perquè els actors i les actrius van amb el quadern, amb el paper, però que a mesura que ha anat passant el temps ha anat canviant de tal manera que pràcticament és una funció, funció teatral, només que amb l'ajuda del paper, perquè no hi ha hagut temps suficient per poder assajar i poder presentar-ho. I van estar... Jo, amb una, el Marc Rosic, que recordo molt bé, que em sembla que que era Sis a Sis, si voleu, ell estava encara, perquè estaven assajant, estaven encara, i era, de fet, va fer presentar un assaig on anava intervenint mentre l'obra estava s'estava presentant.
Sí, no, que era un selector...
Sí. No, era de pàrquing. Era el pàrquing i aleshores el públic estava en cercle, ciutat en cercle, i era molt, estava molt interessant perquè entraven actors i actrius per una banda i per una altra, sí. I ell també ho feia, i de tant en tant, doncs...
Els corregia...
Sí. Per una cosa molt petita, sí. Molt curta, sí. Molt suficient, que després de veure-ho jo pensava que li donava encara més força. Saps què vull dir?
Sí.
Perquè és una... Bueno, Marrocic té una capacitat.
Sí. I és molt bon actor, eh?
Sí, per això.
És molt bon
actor,
que passa que ara té tanta feina, pobra. Jo quan el truco sempre va estressat perquè va amb projectes que havia d'entregar ahir, no? I estic corrent perquè... I té moltíssima feina i té molt bones idees. I aquesta, això d'intervenir com... Escolta, no, que t'has deixat de dir això i aleshores els actors tornen enrere i ho tornen a fer... En Andrés Villarrosa, que la vaig veure al Maldà, també passava una mica això i em va semblar sensacional. A més, el rotllo que tenien ells dos, no? L'actor, sí. I que li anava apuntant, no? Com, escolta, que aquí t'has deixat... O l'actor deia, ui, crec que m'he perdut. I ell l'ajudava. Em va semblar... vaig disfrutar molt aquesta obra.
Tu tens aquí una llista de coses que em vull comentar alguna. Es queda poc temps, però... Però fem-ho perquè penso, sí. Que és imprescindible. Hi ha una cosa que jo, que no vaig veure, ho vaig recordar de seguida, que va ser l'obertura de les Catalunya Aixeca el Taló del 2012, sí. Al Liceu.
Que... Vaig convidar la meva família perquè estigués allà present en un moment on Marc Sembola sonava al Liceu. Clar, per mi va ser una...
Però és que era molt potent aquella entrada i sí. Estic convençut que moltíssima gent dels que hi ha allà, la majoria, evidentment, professionals, es van quedar bastant astorats, eh?
Sí, home, la proposta que em va arribar... jo tenia molt clar que era el primer número i l'últim,
sí.
i que la resta de la gala aniria com aniria, i o sigui, no hi participava, però aquest moment de la nena apareixent, començant a cantar, amb diàlegs entremig, tots els nens cantant... Jo, tot i no ser un pedagog o estar acostumat a treballar amb nens, he de reconèixer que a mesura que em vaig fent gran, hi he trobat més el gust. I treballar amb nens, hi ha una cosa que em fascina, que és que són transparents, que tot el que els hi demanes, ells t'ho deixaran anar com ho senten. I és la màgia del teatre amb nens o per nens, no? Que també n'he fet molt.
El que passa per dir, aquí amb els petits camaleons, amb el públic infantil, perquè són els nens, sí. i davant d'això, doncs, en Xarango, sí. Com Manel, com qui sigui, doncs la resposta sempre sí. Diu... És, que...
és brutal. Jo vaig participar fa una temporada amb uns petits camaleons i recordo, ho explico, que era un espai on les famílies podien estar lliurement, els sí. Nens parlaven, tal... Va venir una nena davant meu a la guitarra i em va fer el signe de que callés, de que ja s'havia cansat de mi. I em vaig quedar... Però aquesta és la màgia, no? Sent totalment... ella pot traspassar la quarta paret sense problema i són els que viuen més intensament al teatre. Es nota molt quan hi ha una funció escolar i quan hi ha una funció en famílies, perquè normalment els pares fan callar els nens. I a nosaltres, quan estem fent teatre per nens, ens agrada que els nens intervinguin. Per tant, crida aquí, quan porteu els nens a veure teatre familiar o infantil, no els feu callar, que hi participin. Evidentment, si està cridant, però si està intervenint, rient o picant de mans, quan no els fem callar, perquè és el que volem. Que
és la vivència. És la vivència,
sí. A les escoles passa molt, perquè a l'escola és impossible controlar tots els nens, però quan venen nens amb pares, sí que els retenen més. I és una llàstima perquè realment la interacció, les obres estan pensades perquè els nens puguin participar.
No tens, per exemple, tens aquest musical de Tom Sawyer, detectiu?
Que torna ara al novembre, bueno, finals d'octubre, novembre, al Regina. Els caps de setmana, sí. És molt xulo. 2014 el vaig fer. Sí.
I aquesta obra ha tingut molt èxit, com dius, ara sí. Si torna altra vegada...
Va guanyar els premis de teatre musical de Madrid per millor musical familiar. I bueno, ha anat passant molta gent. També el xulo és redescobrir l'obra quan anem canviant el repartiment, no? Cadascú, els Tom Sawyers que han passat per allà ho fan a la seva manera i
respecten. Clar que si ha passat uns anys,
ojo, respecten la música que he escrit, això, que no se'ls hi passi pel cap canviar-ho, però cadascú li dona el seu matís al personatge i, a les, i a la, al seu color de veu, no? I és molt xulo veure quan una obra podem, tenim l'oportunitat de tenir-ho més de 3 setmanes en un teatre, que això no és rentable per ningú, a no ser que tinguis ajudes. No és rentable tenir una obra 3 setmanes amb tot el que t'ha costat muntar-la. Quan poden girar tant, quan tenen aquesta vida tan llarga, és una gozada. I a Locanya ens passa això, portem des del 2019 i cada funció que ara estem fent amb el Joan és una festa perquè ens ho passem tan bé fent-la. Amb la filla l'altre dia a Torroella de Montgrí, com han passat les vacances, la vam redescobrir i vam estar molt agraïts d'aquestes novetats que ens trobàvem, no? El fet de fer unes vacances fa que les coses se't posin en un altre lloc. I va ser una funció molt xula i esperem que aquí a Sant Cugat es repeteixi aquesta vivència tan, tan intensa que vivim sobre l'escenari, perquè a vegades posen la foto dels tres protagonistes, però jo crec que la foto hauria de ser la de tota la companyia, que també hi és, i de fet ha transcendit ja la foto oficial del David Ruano, que és tota la companyia, perquè és una obra coral on estem tota l'estona, l'hora 40 que dura l'espectacle, sobre l'escenari, en escena. No? Hi ha un moment que s'escapa algú, però tothom està en escena tota l'estona.
Finalment, per acabar, digue'ns alguna cosa d'aquesta... Vas fer una obra que es va estrenar, vas estrenar als Estats Units?
Sí, mira, l'altre dia, quan vaig fer el confinament, li vaig enviar un mail de... Estic fent meditacions cada matí i m'ha vingut al cap el viatge que vaig fer als Estats Units. I em va tornar a contactar i em va dir: ostres, doncs sort que m'has enviat aquest mail, perquè estem ara a Nova York, estic vivint ara a Nova York i estic fent alguns contactes i igual podem fer la lectura dramatitzada de la nostra obra. Em van veure a La Pedrera, amb el Grup Vocal, que és un grup que dirigeixo, que també a Sant Cugat ens va acollir sempre, a Grup Vocal, perquè vam estar al Happy Day i això, i estava actuant a La Pedrera. Va venir un home i em va dir: tinc un musical que estic desenvolupant i t'he vist tocar la guitarra, arranjaments de veus, m'agradaria que li posessis la teva música en les cançons instrumentals. Clar, em va veure guitarra, va pensar Spanish Music i jo encantat, li vaig passar música i li vaig dir: també escric musicals jo. Per tant, li va encantar i van aconseguir els diners.
I vas fer música funky.
No, li vaig fer un pseudo flamenc que camina molt bé, però dramatúrgic també, que això és el que ell li va sorprendre i vam estar molt contents i vaig ampliar. Vaig començar per les cançons instrumentals, van aconseguir els diners perquè jo pogués viatjar cap allà i em vaig passar 2 setmanes a Califòrnia gaudint de la vida i tancat en una habitació en un poblet molt petit escrivint música. Ell estava en una altra habitació i ens enviava mails i whatsapps dient: ja he fet la lletra, vale, jo escric la música. I vam estar fent i vaig acabar fent algunes de les cançons també cantades i vam gravar-les per tenir unes demos per mostrar-ho. Però als Estats Units van molt a poc, és una mica com La filla del mar. La filla del mar va començar el 2014 i ara l'ensenyem el 2021 i l'estrenem en fent temporada el 2022. És un recorregut molt llarg, però és per això surten les coses de qualitat, perquè li dones temps, no? a foc lent, no? I als Estats Units estan molt acostumats a fer-ho així. A mi m'agradaria que arribés ja, perquè al final arribarà una època que ja no podré volar, no? Ja seré prou gran i ja no podré. Però l'experiència va ser molt xula i vaig descobrir gent molt maca allà i vaig conèixer compositors, vaig conèixer directors musicals i va ser, bueno, és una experiència que espero que algun dia pugui dir que s'ha estrenat allà. De moment hem escrit unes demos.
Marc, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això que ens has explicat, no només de La filla del mar, sinó de tot plegat, i encara ens quedaria moltíssim per poder comentar amb tu.
Sí, ja tornaré.
Perquè, no, t'ho dic perquè, vist la teva trajectòria, doncs és així, hauríem de fer-ho d'aquesta manera. I ara passarem un moment amb una directora de Mirasol Teatre, que presenta una obra el dissabte i diumenge vinent. Marc, moltes gràcies i fins la propera, que segur que podrem funcionar.
Ens veiem al 8.
A veure. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music, not the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much brighter there? You can't forget all tema de Downtown, de la Petula Clark. I per què? Doncs perquè parlarem d'una obra que parla d'una ciutat, en aquest cas no és el que deia la Petula Clark, i ho farem amb Rosa Sicar, la seva directora. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues bé, ja preparada, ja avui assaig general i tot a punt.
Bueno, teniu aquesta representació el dissabte i diumenge,
sí.
Els dos dies, el 3 i una obra que es tenia que representar el mes d'abril, si no m'equivoco.
Sí, hem estat un parell de cops a punt de representar-la. Al final la vam estrenar per Festa Major, però sempre ens agrada després fer una repetició, si és possible, perquè, clar, Festa Major és només un dia i és molt esforç, no?, només una sola representació, així que també hi ha gent, doncs, que no ha tingut l'oportunitat de veure-la perquè la vam fer el juliol. I, bueno, esperem que tinguem molt de quòrum.
Espero que sí. Estem parlant del Teatre de Mirassol i, en aquest cas, feia aquella composició del Teatre de Mirassol amb Mirassol Teatre, que no és el mateix.
Sí. No, no, no.
Això sempre, jo sempre m'ho han dit i jo sempre intento repetir-ho. El carrer Franken de Lluïsa Cuniller, i és el dia 2, com dèiem, el dissabte 2 i el diumenge 3, a les 8 de la tarda, a les 20 hores.
Correcte, sí.
Conserveu el mateix repartiment que estava previst?
Sí, sí, el mateix que vam fer.
Tenim en Pere Codó, la Carme Pidevall, l'Anna Vilar...
No. Ah, perdó, la Carme Pidevall no.
La Carme Pidevall no?
No, hi ha l'Anna Vilar.
Hi ha l'Anna Vilar.
Perdona, no, espera, que m'estic liant ara. És la... La Montserrat Delgado, la Montse Delgado, fa el paper que feia la Carme Vidavall, que és la neboda de la Margaret Thatcher.
Mm-hmm.
És un personatge molt, molt divertit.
Hi ha el Juan Ángel de la Peña,
sí,
la Núria Ayala i el Pep Miramunt.
Ah, això, correcte.
Bueno, estem parlant d'una obra de la Lluïsa Cuniller que va tenir una resposta molt bona quan es va estrenar a Barcelona, i no sé exactament si tu la vas escollir perquè, evidentment, l'havies vist o l'havies llegit.
No, la vaig llegir, però no l'he vista, no.
No la vas veure?
No. Perquè nosaltres fem una versió lliure.
Molt bé. I la història és?
Bueno, la història és un carrer Franklin, que no se sap per què es diu Franklin, però on ja han desnonat a gairebé tots els inquilins. Doncs ens trobem, doncs, en aquesta societat una miqueta així complicada, no? En aquests... Si penseu que la Lluïsa va escriure això el 2011, estem al 2021 i lluny d'anar baixant això, diguéssim, els desnonaments, ha anat com increixent i s'ha anat afegint altres cosetes, no? Esperem que s'aturi aquí.
Bueno, estem parlant d'una situació, com dius tu, que no únicament no ha desaparegut, sinó que diria que ha augmentat.
Ah, això mateix, que encara està en plena vigència.
De totes maneres, la Lluïsa Cuniller presenta això una mica, no dic que amb una certa comicitat, una mica una farsa, no?
Sí, podríem dir que és una comèdia especial, que una comèdia que sí, que hi ha molts moments en què t'arrenca el somriure, però que també et fa reflexionar molt sobre aquest món que ens ha tocat viure o que hem construït entre tots.
Aquesta versió que fas tu, com dius que no havies vist la representació que s'havia fet, l'heu treballada, suposo, amb els actors, com sempre, d'una forma, doncs, a fons, no?
Sí. Bueno, però, a veure, és fàcil anar-se'n cap a la farsa més farsa. Això hem intentat conduir-ho, perquè... Bueno, hi ha aquest component tràgic que en molts moments, doncs, es fa palès. Interessava que tampoc no fos una cosa que només fos per riure, saps? Això ho hem treballat molt.
I com teniu fins a aquest moment la resposta del públic?
Bé, ens agradaria que hi hagués una miqueta més d'entrades venudes, aquesta és la veritat, sí.
Perquè en aquest moment, suposo...
Animo tothom, perquè realment... Ja et dic, a part de passar una estona molt divertida, també, doncs, hi ha aquest component de reflexió en un món on ja s'ha... Diguéssim que la societat ja... El sistema ha tancat la cultura, ha tancat la sanitat i ha tancat una sèrie de coses, pues, que no interessen. I els sindicats i les ONGs doncs, es van quedant sense components perquè la gent va perdent l'esperança. Bueno, això és el que bueno, ens hem de veure una mica reflectits. I,
el futbol sembla que podrà tenir el 100% de dia de l'aforament.
Hi ha futbol, a més a més?
Sí, sí, el futbol és tots els espectacles esportius, a partir no sé quan, no sé si la setmana vinent. Aquí a Catalunya han dit que no, ha dit Catalunya que continuarà amb el 70%, però la resta, per tant, vol dir que podeu agafar l'obra i el podeu fer en un camp de futbol, a veure si...
Això sí. El Pere Codó, bueno, ja li hem fet fer moltes coses estranyes amb aquesta obra, però es volta que li posem una pilota. I el Miramunt igual.
Escolta'm, el grup Mirasol Teatre comença la temporada amb aquesta, diguéssim, mitja reposició, però suposo que, com sempre, teniu un plantejament de temporada que perquè hi hagi més obres que es presentin.
Estem assajant també el Dol de Líbio, que ara no recordo, qui és l'autor, perquè jo no hi estic implicada, i l'està dirigint el Pep Sala, Josep Sala, i bueno, ja penso que es representarà l'última setmana del mes de novembre.
De novembre.
Sí.
O sigui que vol dir que...
Sembla que és el Santiago Rusiñol, crec, eh? No em posaré amb el foc, ara.
Santiago Rusiñol.
Sí, crec, eh? No sé, ara hauria de mirar-ho.
I aleshores segur que en teniu probablement un altre doncs, per la temporada, per l'any 2022.
Bueno, això encara està una... Sí, era, nosaltres acostumem a fer doncs, això una al principi de la primavera, la que es fa per Festa Major, i una després... Si la Festa Major la repetim com ara, a l'octubre o així, i al novembre en tornem a fer una altra, si tot va bé. I també hem començat els assajos de pastorets.
És veritat, és veritat.
També seran complicats, tot el tema, les mascaretes i tot plegat, però bueno, no volem tampoc que quedi per fer...
I com tenim, Rosa, la recuperació, l'intent de gent jove que pugui integrar-se a la companyia?
Bueno, nosaltres estem oberts. Hi ha algunes dels actors que fan pastorets, doncs s'incorporen a la companyia.
Ja.
I estem sempre oberts. Nosaltres, mira, assagem, i ara ho dic aquí perquè tothom ho sàpiga, els dilluns i els dimecres al Casal de Mirasol a les 9:30 comencem i estem fins les 11:30. El que passa és que qui vulgui venir ha de venir abans de les 10, perquè és quan està obert el casal i podeu venir i parlar, i quines són les vostres inquietuds, i si sou gent jove, doncs estarem encantats de poder fer cosetes amb vosaltres.
Molt bé, Rosa. Doncs repetim que el dissabte i diumenge, al Teatre de Mirasol, el grup Mirasol Teatre presenta el carrer Franklin, de Lluïsa Conuller, dirigit per Rosa Sicar. Moltes gràcies per l'atenció.
A vosaltres.
I ens veiem dissabte.
Molt bé, molt bé.
Adéu.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, Rosa. Adéu.
Adéu.
Avui a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, concert de música tradicional africana amb estil modern a càrrec d'Idrissa Diarra Kora, que és això que anem sentint així per sota, i Oleg Ulesiuk Balaf. I a les 8:45 al Celler Cooperatiu Modernista dins els Petits Camaleons, la Pua, Alba Llibre, Pol Cortés, Frank i Solenoid i també el nostre convidat d'avui, en Mal, que el tenim aquí. També estarà el...
Estic amb Frank, també amb Francesc Abril, sí.
Molt bé, el divendres, demà divendres, a les 18 hores, a la Carpa de l'Arboretum, gran mostra de cultura popular, i a les 21, al Teatre Auditori, concert per la bona gent amb el grup Manel, repeteixen, també dins de la programació de Petits Camaleons, que segueix dissabte i diumenge, des de les 11 fins a les 19:30, al Teatre Auditori i a la Carpa de l'Arboretum, i tanca el diumenge amb un concert final al celler del Campus Rock a les 18 hores. I el dissabte a les 20 hores a Mirasol, com dèiem abans, la companyia Mirasol Teatre presenta el carrer Franklin de Lluïsa Conuller, dirigida per Rosa Sicar, recuperada de l'any passat. I apa, us deixo per la bona gent. Adeu! Transportes, dic que camines.
control dels meus instints lluint. Quartades que contrastaran, un parell d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil. Com cap arma hi trobaràs empremtes dels meus dits. I és el que no vaig fer, no seria capaç. Era cert que aquella nit no era la ciutat. Però afina les preguntes, afina les preguntes. Encara no dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo. Encara no dic que m'inspiri una idea que mogui una gran convicció. Encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor. De la comunitat em trobaràs dins d'una casa respectable, gaudint de ser estimat. Encaixo amb els, domino els tons i arrufo el nas quan veig comportaments que...